Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
Una quinzena de persones es resisteixen a abandonar el bloc al Barco d'Esplugues de Llobregat, un edifici que amenaça ruïna per uns danys estructurals molt greus. La resta d'inquilins, un centenar, ja han estat desallotjats i molts d'ells han estat traslladats de moment al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona. Des de l'Ajuntament d'Esplugues confien poder començar a enderrocar-lo el més aviat possible i treballen contra rellotge per trobar un habitatge a les famílies més vulnerables. Eduard Sanz és el primer tinent d'alcalde.
Com que ens trobem amb famílies que tenen menors o que tenen famílies o persones grans amb dependència, doncs la voluntat és treballar amb cadascuna d'elles per intentar trobar solucions adaptades. En qualsevol cas, nosaltres ja estem en disposició d'avui mateix oferir alguns habitatges i, per tant, segurament avui a les famílies en situació més vulnerable ja se'ls donarà un habitatge, que nosaltres entenem que és un habitatge, una sortida temporal a mig termini.
És dimarts 26 de març de 2024. Tenim més titulars. Apostar per les desalinitzadores no és la solució, Sònia Kerr.
Ho ha dit a la xarxa la física Montserrat Busto, que assegura que Catalunya no es pot permetre el luxe de tenir 1.000 desalinitzadores per fer front a la sequera, perquè diu no és sostenible pel país.
L'economia espanyola supera totes les previsions.
I l'any passat va créixer un 2,5%, una dècima per sobre de les previsions del govern espanyol. Així ho ha confirmat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística en l'últim trimestre del 2023. El creixement va ser del 0,6%.
La policia científica incorpora nous equips tecnològics.
Uns aparells que serveixen per a l'elaboració d'estudis forenses i que, segons els Mossos, revolucionaran la investigació criminal a Catalunya. Novetats que s'han presentat aquest matí a la comissaria de Sabadell.
Girona treballa per revitalitzar la seva Rambla.
En una entrevista a la televisió de Girona, la regidora de promoció econòmica, Gemma Geis, assegura que un primer pas per aconseguir aquest objectiu seria el de reformar les terrasses del passeig.
En cultura avui comença el Festival Còmic de Figueres.
Un certamen que arrencarà aquest vespre amb l'estrena de l'espectacle Carbon. Durant 6 dies, la capital de l'Alt Empordà acollirà desenes de propostes d'artistes, dibuixants, il·lustradors i aficionats al còmic.
En esports, Jordi Cervantes definits els creuaments de la Champions femenina de waterpolo.
La final a 4 ha quedat dibuixada i en la primera semifinal l'actual campió continental, el Sabadell, se les veurà amb l'aspirant Inovell. En aquesta fase final, el Sant Andreu. La segona semifinal la jugarà el subcampió, el Mataró, contra l'Olympiacos grec. Recordem que aquesta final a 4 se celebrarà el 20 i 21 d'abril a la piscina de la nova escullera del CN a Barcelona.
Les precipitacions que han afectat Catalunya aquestes últimes hores han deixat entre 10 i 20 litres per metre quadrat a gran part del territori.
Les comarques més beneficiades per la pluja han estat les del Prepirineu, la Costa Daurada i el Maresme, on fins i tot s'han superat els 40 litres.
Els embassaments del sistema Ter Llobregat segueixen guanyant cabal i ja estan aquest dimarts al 16,10% de la seva capacitat. A previsió del temps, Lluís Pim Pérez, bon dia.
Bon dia. Pluges que s'han anat escampant per moltes comarques i que tot just a hores d'ara han perdut una mica de pistonada. I, de fet, s'han anat obrint algunes clarianes pel sud del país. De fet, al llarg de la mitja tarda, a partir de les 3, 4, aniran apareixent noves nuvolades que deixaran ruixats i algunes tempestes. En molts casos, acompanyades de calamar-se. I, sobretot, cauran a les comarques de l'Ebre, després al Camp de Tarragona, Pla de Lleida, i de mica en mica aquesta precipitació també arribarà fins a l'àrea de Barcelona o les comarques de Girona i el Pirineu. Per tant, podem dir que aniran escombrant cap al nord. Ja diem, en molts casos, amb calamar-se. Acabaran avant a les muntanyes de Tarragona, per damunt dels 1.000 metres, i al Pirineu cap als 1.300-1.500 aproximadament. Un ambient força fresquet i, a més, anirà bufant el vent que anirà girant cap a Garbí o cap a Ponent. El dimecres tindrem moltes més clarianes, però encara amb alguns ruixats, sobretot durant la tarda d'una forma isolada. Ho seguirem a la xarxa.
N'estarem pendents, us ho explicarem. El control de so, un dia més, el nostre company Ivan López. Passen 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'aquest dimarts, el desallotjament de l'edifici al Barco d'Esplugues de Llobregat, que amenaça ruïna per uns danys estructurals molt greus. De moment, una quinzena de persones es resisteixen a abandonar-lo.
I la resta d'inquilins, un centenar, ja han estat desallotjats. Molts d'ells ja han estat traslladats de moment al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona.
Des de l'Ajuntament d'Esplugues treballen contra rellotge per trobar un habitatge a les famílies més vulnerables. Última hora, des d'Esplugues, companys de TV, la nostra companya Laura Santos. Laura, bon dia, explica'ns.
Bon dia. Doncs ara mateix a l'edifici El Barco, a la 1 del migdia han arribat els bombers per tal de medir el risc de perillositat de l'entrada i, per tant, determinar l'escala d'inestabilitat de l'edifici. Per tal d'assegurar la feina dels bombers, la policia ha fet un cordó policial al voltant de l'entrada per tal d'evitar l'apropament dels veïns a l'habitatge. De moment sabem que han quedat un total de 6 famílies dintre, les quals s'han quedat en mode de protesta, i en el moment en què els bombers donin el vistiplau, les autoritats procediran a desallotjar els veïns que queden a l'interior del barco. Des de l'Ajuntament, avui a 1:15 han fet també una compareixença als mitjans, on han explicat que ara per ara estan procedint a l'atenció al conflicte com una situació de crisi. El primer que procediran a fer, segons fons de l'Ajuntament, és assegurar la seguretat dels veïns i seguidament procediran a buscar alternatives habitacionals prioritzant les persones més vulnerables, com ara les persones amb fills o amb malalties. Eduard Sanz, primer tinent d'alcaldia, ha destacat que, malgrat la situació de desallotjament, el primer és garantir la seguretat de les famílies.
Jo, si m'ho permeten, en primer lloc el que faria és una crida a la responsabilitat i al seny. És un edifici declarat en ruïna imminent. I, per tant, això significa que no sabem quan, però podria entrar en col·lapse i caure. Per tant, estan posant en risc la seva seguretat i, a més, a la vegada, crec que la de treballadors i treballadores que estan intentant donar el millor servei possible a la ciutadania.
De totes maneres, però, alguns veïns no pensen el mateix, i és que algunes d'aquestes persones que han decidit quedar-se a dormir a l'edifici creuen que la informació és opaca i insuficient, fet pel qual han decidit mobilitzar-se. De totes maneres, en total s'han atès a 112 persones i es calcula que hi residien un total de 25 menors. Des de l'Ajuntament també han comptabilitzat que 10 famílies, el que equivaldria a 40 persones, són les que han demanat ajuda per buscar una alternativa habitacional a curt termini, degut a la manca de recursos i d'espais on quedar-se a passar la nit.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
8 minuts i arribem a 3:15. Parlem un dia més de la greu sequera que ens segueix afectant, tot i els beneficis de les pluges d'aquestes últimes hores i setmanes.
Unes precipitacions que ja han permès situar aquest dimarts els embassaments de les conques internes catalanes al 15,60% de la seva capacitat i els del sistema Ter Llobregat al 16,10%.
Un context aquest on Catalunya, us ho dèiem en titulars, no es pot permetre el luxe de tenir 1.000 dessalinitzadores perquè no és sostenible pel país. Ho ha dit a la xarxa la física Montserrat Busto, tècnica de canvi climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya, avui que és el Dia Mundial del Clima. Helena Puigdueta, bon dia.
Bon dia. A Catalunya plou poc, a raó d'un 2% menys cada 10 anys. Un 3% menys, si parlem només dels mesos d'estiu. No és una percepció, sinó un fet real i ara ja quantificable. Però la solució a aquests períodes de sequera persistent no poden ser ni la proliferació de dessalinitzadores privades, que per Montserrat Busto són puntuals sortides del pas.
Són pedaços. Són pedaços que solucionen un problema puntual. Però la Catalunya del futur no pot tenir 1.000 sanitzadores privades gastant energia a trotxa i motxa, gastant molta energia per poder substituir l'aigua que es necessita.
Ni tampoc el controvertit transvasament de l'Ebre. Per aquesta tècnica, en canvi climàtic, si volem una Catalunya equilibrada, no es pot desvestir un sant per vestir-ne un altre.
Un transvasament de conca no és la solució perquè trasllada el problema a un altre lloc. Abasteix les grans ciutats i desabasteix el centre. Si volem una Catalunya equilibrada, on tothom tingui dret a progressar i a continuar endavant, allà on hi ha el problema s'ha de buscar la solució. No es pot solucionar un problema causant-ne problemes a tot el voltant.
Busto avisa, necessitem un any sencer de pluja per acabar amb l'actual sequera. I per no posar més llenya al foc, el primer pas és el de descarbonitzar-nos.
I l'Ajuntament de Reus ha encarregat un projecte per recuperar l'aigua de la pluja. L'objectiu, prevenir i reduir els impactes del canvi climàtic. La nova ràdio, Laura Navarro.
Reus ha publicat la licitació del contracte per redacció del Pla Director de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible, així com la redacció del projecte executiu, direcció d'obra i coordinació de seguretat, amb l'objectiu de recuperar l'aigua de la pluja. La redacció del pla estudiarà les possibilitats d'incorporació d'infraestructures de drenatge sostenible a la ciutat i el document posarà en valor que l'aigua és un recurs natural valuós i que cal reduir l'aportació d'aigua de la pluja al sistema de sanejament i recuperar-la cap al sòl fèrtil o pel seu emmagatzematge. El contracte té un pressupost de licitació d'uns 145.000 euros. Com a objectiu més ampli, el projecte es planteja prevenir i reduir els impactes del canvi climàtic, augmentar la biodiversitat, millorar la resiliència del territori i facilitar l'accés dels ciutadans a aquest espai verd.
Doncs tot i la millora dels registres, el govern descarta de moment aixecar cap de les restriccions. Ho ha dit la seva portaveu, Patrícia Plaja, després de la reunió d'avui dimarts, on l'executiu ha aprovat un nou paquet de 145 milions d'euros per fer obres de millora a les infraestructures. David Benito, bon dia.
Bon dia. La pluja d'aquests dies no és suficient per aixecar cap restricció per la sequera. Les conques internes encara no superen el 16%, però ni superant aquest percentatge s'espera baixar les exigències. El govern català diu que la incertesa en la meteorologia fa que no sigui oportú tornar a una fase anterior a les d'emergència. Patrícia Plaja és la portaveu del govern català.
Si s'arriba al llindar que ha fet saltar d'emergència, de manera immediata no hi haurà un canvi. El que no té cap sentit és canviar la fase d'emergència durant un període curtíssim de temps per tornar-hi a entrar al cap d'uns dies. És una bona notícia que la capacitat dels embassaments vagi pujant, és una bona notícia que ens llevem en dies com avui amb pluja i amb previsions de que n'ha de venir més, però s'ha d'estudiar segons el moment.
En aquest sentit, el govern ha acordat aprovar 145 milions d'euros per assegurar mesures a curt termini per fer front a qualsevol emergència de la sequera. D'altra banda, en qüestions polítiques, el govern català ha criticat que el govern espanyol recorri al Tribunal Constitucional la decisió del Parlament d'admetre a tràmit una iniciativa legislativa popular per debatre una declaració unilateral d'independència. L'executiu català diu que no s'ha d'impedir cap debat en seu parlamentària i que la decisió del govern espanyol és electoralista.
Com escoltàveu, crítiques del govern a la decisió de Pedro Sánchez de presentar, com us dèiem ahir, el recurs al Tribunal Constitucional. Sí, com sigui, el govern espanyol ha formalitzat avui el tràmit. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha remarcat que en cap cas l'executiu aposta per la independència de Catalunya. El ministre, que també considera que defensar un referèndum d'autodeterminació és tornar a fórmules fracassades, ha dit que sempre actuaran contra qualsevol intent que generi fractura. Per això demanen al Constitucional que suspengui la tramitació de la ILP impulsada per Solidaritat Catalana, que va tirar endavant amb el suport de Junts i la CUP i l'abstenció d'Esquerra.
Y es absolutamente coherente con la política que llevamos a cabo. Absolutamente coherente, porque este recurso lo que protege precisamente es la Constitución, que es nuestro marco de diálogo y de convivencia. Protege las instituciones de Cataluña, el propio Estatut de Cataluña y su autogobierno, que están regulados en normas que esta proposición de ley también tiraría abajo. Y protege el diálogo, los acuerdos, que seamos capaces de entendernos.
Més enllà de la política, el Consell de Ministres també ha posat en marxa la segona edició del cinema a 2 euros pels més grans de 65 anys.
Doncs encara en crònica política, Alejandro Fernández serà el candidat del PP per Barcelona a les eleccions del 12M.
El líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, ha ratificat el president dels Populars Catalans per liderar la papereta del PP a les eleccions catalanes i ha decidit designar l'eurodiputada Dolors Montserrat com a coordinadora de la campanya electoral. Feijóo vindrà demà a Barcelona per fer oficial la candidatura en el decurs d'una junta directiva extraordinària.
I Units per Avançar es vol tornar a presentar amb el PSC a les eleccions del 12 de maig, segons un comunicat del partit liderat per Ramon Espadaler. Així ho ha decidit el Consell Nacional de la Formació per unanimitat.
Espadaler ha valorat positivament la feina feta al Parlament aquesta legislatura i ha defensat la candidatura encapçalada per Salvador Illa com única opció, diu, capaç de superar el procés i obrir una nova etapa a Catalunya.
I enmig d'aquest escenari, l'economia espanyola va créixer l'any passat, us ho dèiem en titulars, un 2,5%, una dècima per sobre de les previsions del govern espanyol. Així ho ha confirmat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística, que ha ratificat les dades avançades del Producte Interior Brut.
A més, el PIB, l'indicador que mesura l'activitat econòmica, va accelerar-se un 0,6% en l'últim trimestre de l'any 2023 respecte de 3 mesos anteriors.
Amb aquestes xifres a la mà, Espanya es situa com el país que més va créixer el 2023 entre els grans de la Unió Europea. Anna Soriano, bon dia.
Bon dia. L'economia espanyola va experimentar un fort creixement l'any passat, superant les expectatives del govern i destacant-se com un dels principals motors de creixement a la Unió Europea. La millora dels indicadors va produir-se sobretot pel consum de les famílies, mentre que les exportacions van frenar-se cap a finals de 2023. Carlos Cuerpos, el ministre d'Economia.
En definitiva, estos 7 datos reflejan de manera rigurosa la fortaleza de la economía española y el cambio de nuestro modelo de crecimiento, así como la eficacia de todas las medidas adoptadas. Son muchos los retos que tenemos por delante para seguir afianzando nuestro modelo de crecimiento económico humanista, centrado en las personas, avanzando hacia el pleno empleo, modernizando nuestra economía y fortaleciendo nuestras empresas.
Aquest fort creixement econòmic ha posicionat a Espanya com el país amb el creixement més gran de la Unió Europea el 2023, superant la mitjana de la zona euro 5 vegades.
1:15 i encara en clau econòmica, la lleugera baixada de l'Euribor de finals del 2023 i l'expectativa que el Banc Central Europeu reduirà el preu del diner aviat no està tenint un impacte positiu en el preu de les hipoteques. Les famílies que demanen finançament per la compra d'un habitatge s'han trobat a inicis d'aquest any amb el preu mitjà més alt en una dècada.
Així ho acrediten les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, fetes públiques aquest dimarts. Mentre que el nombre d'hipoteques va caure un 10% interanual durant el gener, el tipus d'interès mitjà que es va concedir va ser 12 punts percentuals més alt que un any enrere. La xifra és la més alta des de l'any 2014.
La xarxa de comunicació local.
CaixaBank ha estat elegit per sisena vegada els últims 10 anys millor banca privada nacional per Euromoney.
Un reconeixement a tota una trajectòria estant a prop dels clients i oferint una àmplia gamma de serveis exclusius. Gràcies per la confiança.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Notícies en xarxa.
Un quart de tres, més coses, us duiem en titulars. La policia científica ha incorporat nous equips tecnològics per a l'elaboració d'estudis forenses que revolucionaran la investigació criminal a Catalunya. Uns aparells que s'han presentat avui a Sabadell. Ràdio Sabadell, Helena Morís, bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, fa pocs minuts que s'han presentat aquests 7 instruments nous que té la policia científica. Per exemple, entre aquests instruments hi podem trobar una càmera que grava fins a un miler de frames per segon. Què permet això? Doncs, per exemple, estudiar amb molta més profunditat l'impacte de bales en ossos, parets, cossos humans, uns estudis que després es poden aplicar doncs, a casos reals. Per exemple, també hi ha un microscopi que el que fa és determinar quins són els elements que s'han trobat en podrien ser des de mans fins a la paret quan es dispara una bala, i tot un seguit d'elements químics doncs, que també surten disparats juntament amb la pólvora, doncs de què serveix aquest microscopi? Et determina exactament quins elements s'han trobat. Aplicacions pràctiques, doncs en una escena d'un crim, imagineu-nos doncs, que maten algú, però per tapar les restes, tiren lleixiu en una paret, després hi fiquen l'impuret, doncs bé, en aquest microscopi es va fins a l'escena del crim, s'apunta amb un un esprai al punt clau i ens diu exactament a quina capa, és a dir, es pot trobar les restes doncs, de plom. Com podem comprovar, són eines molt pràctiques i des d'aquí, des de Mossos d'Esquadra, que s'ha posat en relleu, això determina un avanç tecnològic molt important pels Mossos i que alhora els fa pioners en aquest tipus de tècniques.
Gràcies, Helena, per explicar-nos aquestes novetats tan detalladament i recollim ara altres notícies que ens deixa la jornada. Revitalitzar la Rambla de la Llibertat és un dels principals objectius que s'ha marcat l'Ajuntament de Girona i per aconseguir-ho es planteja tirar endavant una reforma de les terrasses.
Es tracta d'un espai que anys enrere va perdre molta vida, però que actualment ja compta amb el 95% de locals i botigues obertes.
Televisió de Girona, Luna Blanco.
L'expressió Rambla ja és un mot que cada vegada ha anat perdent força i popularitat a Girona. Des de fa uns anys, la Rambla de la Llibertat ha deixat de ser el punt neuràlgic de la ciutat per deixar pas a altres zones, com la plaça Independència, carrer Santa Clara o Joan Maragall. Ara bé, des de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament, ja hi tenen la vista posada per revertir la situació. Ho comenta Gemma Geis, vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica.
Estem plantejant alguna reforma també de les terrasses i dels espais de passejar per la Rambla. Si comptem, estem a l'entorn del 90-95% de botigues obertes i també jo crec que el jovent hem de fer una mica de campanya perquè jo veig amb els estudiants de la universitat que la Rambla no tenen com el seu lloc més de moda, per dir alguna cosa.
De tots els locals de la Rambla, actualment 4 estan tancats i 5 tenen el rètol de llogat, una situació que ha millorat respecte als anys anteriors. Des de l'Ajuntament també han implementat una neteja intensiva de les voltes, a més d'estar treballant en una campanya per revitalitzar la Rambla com a punt de trobada, sobretot entre els joves.
I l'Ajuntament d'Igualada denuncia que aquesta passada nit uns desconeguts s'han talat 17 arbres amb una radial al parc de Valldaura, al barri de Fàtima. La policia local i els Mossos estan investigant els fets.
Aquest és el segon cop que passa un fet semblant en només 4 mesos. Es dona el cas que al desembre es van talar 17 arbres més en un altre acte vandàlic. Aleshores, l'Ajuntament va fer un comunicat condemnant els fets i els agents rurals van iniciar una investigació per identificar els autors.
11 minuts i dos quarts de tres de la crònica internacional. Estem molt pendents aquest dimarts d'una de les imatges, sens dubte, de la jornada que ens arriba dels Estats Units, on aquesta matinada un pont de Baltimore s'ha desplomat pel xoc d'un vaixell de càrrega.
Es tracta del pont Francis Scott Key Bridge, el més llarg de tota la ciutat, que passa per sobre del riu Patapsco. Mitjans com la CNN o The New York Times asseguren que els serveis d'emergència estan buscant supervivents dels vehicles que han caigut al riu. Les autoritats asseguren que hi ha un mínim de 20 persones desaparegudes.
I el Regne Unit ha aturat l'extradició imminent de l'activista i fundador de Wikileaks, Julian Assange, als Estats Units, on s'arrisca una pena de més de 100 anys de presó per espionatge.
Un tribunal de Londres ha acceptat aquest dimarts l'última petició d'Assange per frenar la seva entrega perquè veu possibilitats reals que se li estiguin vulnerant els drets humans. Per això ha donat 3 setmanes més al govern dels Estats Units per proporcionar garanties satisfactòries que respectarà el seu dret a la llibertat d'expressió, que tindrà un judici just i que no se li aplicarà la pena de mort. En cas contrari, el tribunal celebrarà una vista per valorar el recurs d'apel·lació d'Assange.
Arribats a aquest punt, moment per la cultura. Per començar pel Festival Còmic de Figueres.
Certament que arrencarà aquest vespre amb l'estrena de l'espectacle Carbon. Durant 6 dies, la capital de l'Empordà acollirà desenes de propostes d'artistes, dibuixants, il·lustradors i aficionats al còmic.
Més detalls, Mercè Mainé, Ràdio Vilafant.
El film Carbon encetarà les activitats del Festival Còmic de Figueres. La gran arrencada del festival serà Pro Dijous amb Guillem Albà i la Marabunta. Un 17è festival que assegura rialles fins a plorar, amb espectacles ben diversos. Xavier Valentí és un dels organitzadors del festival i ens fa aquesta recomanació.
Vine el primer dia al Teatre Jardí, a les 8 del vespre. Vine a Guillem Albà i la Marabunta, que fan un espectacle de comiat del seu projecte artístic, que serà memorable perquè ens han escollit, diríem, a nosaltres per cloure doncs, aquesta etapa. Vine aquí i després, en tot l'ambient, et serà molt més fàcil triar.
Un festival còmic complirà diversos espais de la ciutat amb espectacles de qualitat amb grans noms del panorama humorístic nacional i també internacional. Després de la projecció d'aquesta nit, de dijous a diumenge, la ciutat de Figueres plorarà de riure.
I arribarem als esports, Sant Bombresque. I és com Bresque, Tom Jones, Julita Venegas, Amaral, seran alguns dels caps de cartell de la propera edició del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, que s'ha presentat aquest dimarts.
El degà dels festivals d'estiu de Catalunya arriba a la seva edició número 62. Se celebrarà del 5 de juliol al 18 d'agost.
Més detalls, Alba Pairet, Televisió de la Costa Brava.
Tom Jones, Jen Simmons, Rob, Madeleine Pay Cooks, Hombres G, Tudor, Cinema Club, Andrea Motis, José González i Gregory Porter són alguns dels noms destacats de la 62a edició del Festival Porta Ferrada. En total, la programació comptarà amb una llista de més de 30 actuacions, 17 exclusives amb 13 artistes internacionals. El director artístic Albert Mallol en dona alguns detalls.
Aquest any, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, perquè el festival sempre ens agrada anar creixent, ens agrada agafar muscle, creem nous camins, nous cicles dins de la programació.
El cartell també disposarà de més d'un 30% de representació de produccions en català. Des de l'organització esperen superar els 60.000 espectadors aconseguits l'any passat.
Més de 7 minuts i arribem a 2:15. Temps pels esports. Uns esports que avui ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia.
Bon dia. En waterpolo ja es coneixen les semifinals de la final a 4 de la Champions femenina. L'actual campió continental, el Sabadell, se les veurà amb l'aspirant i novell en aquesta fase final, el Sant Andreu. El director esportiu de les Vallesanes, Xavi Balaguer, ha assegurat a Ràdio Sabadell que defensaran el títol aconseguit l'any passat.
Home, sí que és veritat que som l'actual campió d'Europa. Ser l'actual campió d'Europa doncs, té diverses vessants, no? Una d'elles doncs, és la responsabilitat que t'obliga doncs, a intentar defensar el títol i a no descavalcar-te d'aquesta primera posició, però per altra banda sí que és veritat que en el món de l'esport doncs, no és possible guanyar sempre.
El tècnic de les barcelonines, Javi Aznar, valora positivament el sorteig.
Ficar-nos pressions afegides i no tenir els peus al terra doncs seria una equivocació. Tenim les nostres opcions, les lluitarem, les estudiarem i el rival era el de menys. Com deia, el més important és estar en aquesta final i gaudir-la al màxim.
La segona semifinal la jugarà el subcampió, el Mataró, contra l'Olympiacos grec. Oriol Debat, Mataró Ràdio.
Un equip al que ja van superar en les semifinals de la temporada passada amb certa superioritat, tot i que es tracta d'un dels campions d'Europa de waterpolo femení. ha guanyat la Copa d'Europa en tres ocasions, les dues últimes als anys 2021 i 2022. Una de les referents de l'equip mataroní, Ani Espar, assegura que ara arriba l'hora de la veritat, en partir realment durs.
Es ve en aquests dos últims mesos de la temporada, on ens juguem tot. Fins ara hem estat jugant molt bé, sobretot a Champions hem fet molt bons resultats, però ve el més important, que és aquesta final a 4, que volem guanyar i anar per totes. I molt contenta també que tres dels equips siguin catalans. Al final es demostra que estem fent la feina molt bé aquí.
L'Olympiacos també ha guanyat tots els partits de la fase de classificació del seu grup a la Champions. Destaquen les germanes Plebritou, Xenaki i Eleftheriadou com a jugadores destacades de l'equip, referents també a la selecció internacional grega.
Recordem que aquesta final a 4 se celebrarà el 20 i 21 d'abril a la piscina de la Nova Escullera del Club Natació Barcelona. També s'han sortejat els quarts de final de l'Eurocup masculina. El Club Natació Sabadell jugarà contra l'Steaua de Bucarest per un lloc a la final a 4. El partit d'anada jugarà el 6 d'abril a Romania, mentre que la tornada es disputarà el 27 d'abril a la piscina dels Vallesans. En clau hoquei patins, Humberto Méndez ha renovat per una temporada més com a jugador del Noia Freixenet. D'aquesta manera, el jugador angoleny de 31 anys disputarà la seva cinquena temporada en dues etapes a les files de l'equip de Sant Sadurní. I avui s'ha presentat a l'Ajuntament d'Igualada la final a 4 de la Europe Cup, la segona competició continental masculina d'hoquei patins. La cita serà el 13 i el 14 d'abril i prendran part dos conjunts catalans, el Voltregà i l'anfitrió, l'Igualada. En futbol, l'Andorra comunicava la destitució d'Eder Sarabia com a tècnic de l'equip tricolor. El Consell d'Administració prenia aquesta decisió després dels mals resultats de l'equip, que l'han dut a l'última posició de la segona divisió amb 29 punts a 4 de la salvació. Sarabia, que va arribar a l'Andorra el mes de gener del 2021, va assolir l'ascens a la primera federació i a la segona divisió. A més de Sarabia, tampoc seguirà cap integrant del cos tècnic. I aquesta nit juga la selecció estatal de futbol a partir de 2:15. Espanya juga un amistós contra el Brasil. En clau Barça, pendents si Lamine Yamal i Pau Cubarsí seran titulars en aquest partit després de gaudir de pocs minuts contra Colòmbia.
Gràcies a Jordi Cervantes per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem en punt a 2:45 de la tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Cada mes, els alumnes dels instituts Leonardo da Vinci, el Centre de Formació d'Adults i el Col·legi Pureza de Maria expliquen l'actualitat dels seus centres a Ràdio Sant Cugat.
Els alumnes de primer d'ESO van fer una excursió el 18 d'octubre a un jaciment arqueològic.
Doncs jo vull parlar sobre la inauguració del punt Lila i el punt Rainbow.
També ens fan recomanacions.
I el que m'agrada molt d'aquest llibre és que a les pàgines es poden veure els correus.
Ens diuen què els agrada.
A mi m'agrada el Nadal en fred.
Parlaré del que m'agrada que va sobre el meu esplai.
I ens posen al dia amb la música que escolten.
He escollit La gent d'estimo, que és de Oques Grasses.
Quan somrius és Joan Taussà.
No dudaria, Rosario.
Els instituts santcugatencs a Cugat Mèdia. Els dijous a les 10 a Ràdio Sant Cugat i en podcast a cugat.cat i a Ull Crític.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
There's a battle ahead, many battles are lost.
There's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no